COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda.
També ens acompanya el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, que és redactor en cap de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el candidat del Partit Popular de Catalunya a les eleccions europees, el senyor Santi Fisas. Senyor Fisas, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Primeres hores de la campanya electoral. Va començar dijous a la nit, a les 12, estem a dissabte. Encara ressonen doncs, aquella primera enquesta del CIS, aquesta preelectoral, de com poden anar aquesta intenció de vot de cara a aquests comicis del pròxim dia 25, amb una mínima diferència entre el PSOE i el Partit Popular, 2,7, això vol dir pràcticament un empat tècnic. Això també es fa per veure una campanya difícil, dura, un frec-a-frec important, no?
Sí, és cert.
El mateix a la resta d'Espanya que a Catalunya serà, no?
La diferència, sobretot aquesta és una enquesta de tota Espanya, i és una enquesta que ens dona uns resultats que anem davant, però molt justets. És a dir, que no ens hem de refiar i que aquesta campanya serà una campanya decisiva, no? Perquè per nosaltres és important, evidentment, ser el primer partit. Però aquesta enquesta corrobora una mica fins i tot les enquestes internes que tenim de que serà una elecció molt disputada.
Aviam, el senyor Fisas aquí té més, els seus rivals immediats, els seus contrincants aquí a Catalunya, o a l'abstenció, perquè els que entenen de demoscòpia diuen moltes vegades, i ens ho han dit aquí en més d'una ocasió, que en aquestes eleccions europees es pot arribar fins i tot a un 60% d'abstenció, que seria molt i molt.
Sí,
què s'ha de lluitar més?
La veritat és que és molt preocupant aquesta abstenció que hi ha a tota Espanya. Pensem que Catalunya encara és més gran que la resta d'Espanya en general. Almenys les últimes eleccions europees hi ha una certa desafecció, són eleccions que la gent pensa que no són prou importants, no és cert, perquè pensem que a prop del 75% o entorn al 75% de totes les lleis europees i catalanes provenen de directives, de lleis europees. Per tant, les decisions que es prenen a Europa ens afecten el dia a dia de tots nosaltres.
Però això una mica és culpa de vostès, els europarlamentaris, no? Si la gent és poc conscient de la importància que té el Parlament Europeu i el govern de la Unió Europea, és que vostès fan poca pedagogia en els seus respectius països.
No és tan fàcil, miri, perquè...
Qui falla aquí? Fallen els...
Miri,
fallen vostès...
d'una banda, pensi que som 751 diputats, que sembla que són molts, però hi ha 500 milions d'europeus. Per tant, no som tants, no? Pensar que la nostra feina en gran part es fa a Estrasburg, es fa a Brussel·les, i que aquí venim el divendres, cap de setmana, i no és tan senzill, no?, explicar les coses que fan el Parlament Europeu. També hi ha un altre problema, que hi ha moltes coses, moltes obres que es fan amb fons europeus, i els ajuntaments, les comunitats autònomes, home, no diré que ho amaguen, però d'una certa manera sí. No posen en relleu que això es fa amb l'ajut d'Europa, no? I bé, també ens passa una cosa, i a mi no m'agrada mai donar la culpa als mitjans de comunicació, però moltes vegades...
Ara, que ens culparà nosaltres de que no parlem prou d'Europa.
Un diputat europeu surti als grans mitjans és veritablement complicat.
Deixi'm ser una mica dolent, Els eurodiputats els veiem cada 5 anys, a vegades al país corresponent.
No, miri, jo diré una cosa, que els eurodiputats espanyols, tots, estem molt ben valorats a Europa, perquè fem una feina tots important. Jo li puc dir que la immensa majoria dels meus col·legues, normalment tornem el dijous a la nit, estem al peu del canó el divendres, el cap de setmana, fem el que podem, però bueno, hi ha el que hi ha.
Que la premsa recull poc el
poc,
que fem,
poc,
el
poc, parla, poc.
Que es fa
això és veritat,
Claveguera, tu que ets també del no, gremi o agafant... Manchón, que som del gremi tots tres. Són poc sensibles amb Europa nosaltres
el
que havíem.
Això de matar el missatger és una d'aquelles coses amb les quals ja ens hi hem acostumat els periodistes tota la vida.
Jo ja li dic que ells també fan poc per vendre el producte.
Però bueno, has estat molt oportú, has dit que hi ha eurodiputats que només els veiem
cada 5 anys.
I és clar, això pot influenciar amb els votants. Ara mateix aquesta enquesta que parla del resultat d'Espanya, que dintre de tot és una enquesta ajustada, perquè em sembla que són 20-21 per part del Partit Popular,
és un empat tècnic,
per part del Partit Socialista, de que sí, ja poden passar coses, la campanya electoral jo crec que influeix poc, però alguna cosa influeix. Però jo li voldria preguntar al senyor Fisas, pel que fa a Catalunya, com preveu vostè que poden ser els resultats? Perquè, és clar, el que és indubtable i indiscutible és que a Catalunya estem influenciats pel monotema, que és la consulta. En quina mesura vostè creu, com a candidat, que aquestes eleccions europees poden estar influenciades per la política espanyola i la política catalana, pel procés sobiranista, i poden, d'alguna manera o altra, influenciar els resultats d'aquestes eleccions europees?
Jo crec que, ens agradi o no ens agradi, el debat sobiranista està sobre la taula. Això és una realitat. I que també és un debat europeu, perquè si seguim amb la línia hipotètica, no?, dels partits separatistes, és a dir, una Catalunya fora d'Espanya està fora d'Europa, i per tant és un debat europeu. Això pot influir d'una manera molt directa amb la vida diària dels catalans, amb aquesta hipòtesi, no? Una Catalunya fora d'Europa és un desastre, i per tant això afecta a tots. Dintre d'això, evidentment, aquesta campanya, nosaltres com Partit Popular Català som els que defensem aquesta unitat espanyola i per tant també europea. Hi ha altres partits que poden dir, bueno, estem en la mateixa línia, però no tenen cap poder real per aturar aquesta tendència, no? Hi ha altres partits, com diguem-ne el PSC, com jo dic, ni estan ni se les espera, perquè vull dir, no se sap ben bé el que volen. És a dir, que és veritat que aquest fet tindrà una rellevància dintre d'aquesta campanya.
Per tant, té pronòstic vostè?
No tinc cap pronòstic, perquè no tenim nosaltres enquestes directes, jo no les tinc almenys, la veritat, a Catalunya, no? O sigui que simplement el meu pronòstic és el que acabo de dir, no? Qualsevol persona que vulgui estar segura de que Catalunya es mantingui a Europa ens ha de votar a nosaltres.
Sí, jo volia incidir en aquesta qüestió, que és, vostè parla de que quedaria Catalunya fora de la Unió Europea, però jo crec que aquest debat no s'acaba de superar, perquè el govern de la Generalitat interpreta amb tota la seva responsabilitat, i té tot el dret a interpretar-ho com ell vulgui, que no ha de ser forçosament així, perquè no hi ha precedents. Llavors, no seria una bona excusa a la campanya per parlar de moltes coses que després en parlarem, però per deixar clar què és exactament el que li pot passar a Catalunya, i també deixar també un cert discurs derrotista, de dir, no, que quedarà per sempre fora, com deia el ministre Margallo en allò que va dir en l'espai sideral, sí. I entrar més en una qüestió molt pragmàtica, no? Que és dir, igual queda fora, però queda fora d'una forma provisional que ningú encara ho sap, és a dir, establir molt més clarament i amb una certa racionalitat a l'estatus jurídic de Catalunya, d'una Catalunya independent.
Miri, a mi parlar d'hipòtesis mai m'ha agradat massa, però vostè m'ho demana i no vull defugir aquesta pregunta, no? Primer vull dir clarament que l'article número 4 del Tractat de la Unió ho diu molt clarament, Europa garantirà la integritat territorial dels estats membres. Això ho diu claríssimament, o sigui, no és una cosa que s'inventen, ho diu clarament. Segon, la comissió, el seu president Durão Barroso, quantitat de preguntes, han contestat que si una part d'un estat es segrega queda automàticament fora, no queda expulsat, és que queda automàticament fora. El senyor Duran i Lleida ho ha reconegut clarament, fins i tot un article de fa ja un temps, el president Pujol també ho deia, i fins i tot deia, home, potser fora tampoc s'està tan malament, podríem devaluar la moneda que fos, però això està reconegut per tots, no? És veritat que després hi ha la possibilitat de tornar a entrar. Ara, per tornar a entrar, hi ha unes normes claríssimes. Primer, de tot, unanimitat de tots els estats membres. Es cal aquesta unanimitat, no? De tots. Després, bueno, omplir una sèrie de condicions que suposo que Catalunya podria omplir sense problemes, però després això s'ha d'aprovar per als parlaments de tots els altres membres, fins i tot el cas de França per referèndum, i després per majoria absoluta del Parlament Europeu. Bueno, el que ha trigat menys, parlo de memòria, crec que ha sigut Eslovènia, 8 anys, i el que més, Malta, 13 anys. Posem-nos el més favorable, 8 anys, però bueno, en 8 anys les conseqüències evidentment serien terribles per Catalunya. Aquesta és la veritat. Després hi ha gent que diu, home, és que això és un tema polític, no és un tema jurídic. Primer, que no és veritat, és un tema jurídic, però diguem que fos un tema polític. A veure quin país europeu vol obrir aquest meló. Cap ni un.
En tot cas, no hauria de ser reconeguda per Nacions Unides abans que per Unió Europea?
Evidentment, però és que qualsevol part, ja no parlo de Catalunya, parlo del que sigui, estaria fora de qualsevol organisme internacional. Quan vostè em parlava del que va dir el senyor Margallo, és que a més hi ha dues situacions. Podria haver una situació pactada, imaginem Escòcia, que guanyés el referèndum, quedaria també fora, però d'una forma pactada, amb més possibilitats de tornar a dintre. Però si és una declaració d'independència unilateral, sí que és veritat que et pot quedar fora per los siglos de los siglos.
I en tot cas, aquesta possibilitat pactada pot arribar en algun moment?
Ai, jo estic segur que no, perquè és evident que el que no... es parla del dret a decidir. El dret a decidir vol dir autodeterminació. L'autodeterminació, segons Nacions Unides, solament es pot donar en tres casos. Una colònia, un estat de guerra o bé una manca de respecte total als drets humans. Això no és el cas de Catalunya, no? No hi ha cap constitució que ho reconegui. Sí, hi ha una, a Etiòpia. I és evident que també Gran Bretanya, la no constitució escrita, ho permet. Ara, cap altra constitució al món ho permet. Això són els fets.
Però escolti'm, senyor Fisas, a veure, vostè què en pensa? Que un mitjà de comunicació tan prestigiós com el Financial Times reclami al president del govern espanyol que faci alguna cosa en favor del conflicte que té damunt de la taula, aquestes relacions entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat al voltant d'aquest procés, és a dir, de la consulta. Quan des d'un prestigiós diari anglès, que una nació que pateix també amb les seves carns un problema semblant amb Escòcia i que ha actuat com ha actuat, i li demana al president del govern espanyol que faci un gest que proporcioni un diàleg entre Catalunya i Espanya, i des de Madrid la resposta és pràcticament el silenci. Es pot donar algun pas en favor d'intentar resoldre una part d'aquest conflicte?
En primer lloc, per sort, la política del govern d'Espanya no la marca cap diari, la marca el govern del país. És a dir, és molt prestigiós el Financial Times, també és un... no m'agrada parlar sense proves, però vaja, molt proper a la Generalitat de Catalunya, en molts aspectes. Sí.
Bueno, algú ha arribat a dir que això ha estat una informació pagada que ha desmentit el govern de la Generalitat.
Bueno, evidentment no pot dir...
Els diaris anglosaxons segur que no accepten pràcticament ni un cafè dels periodistes.
Vostè creu? Miri el que ha passat amb el Murdoch i tots els diaris aquests. Jo d'això no estic tan segur. Tenim exemples, els que vulgui. O sigui que això és el primer pas. Segon, malgrat tot, el que ha dit el Financial Times clarament és que la independència no té cap sentit. El que ha dit, que bueno, demana que es parli un diàleg per un tema d'un finançament... Bueno, exacte. Sí, és el que diu.
Això tan clarament no...
Sí, és el que diu. Ha dit clarament.
Una aposta per la famosa tercera via.
Exacte.
Ha dit
clarament la independència.
Per la reforma de la Constitució.
Això sí que ho diu.
Encara dona més força la pregunta que li faig. És a dir, si el senyor Rajoy no accepta ni una tercera via...
No, però perdoni. Vull dir que no és el Financial Times que ho ha de decidir. El senyor Rajoy accepta qualsevol cosa dintre de la llei. Si els senyors del Financial Times no coneixen quina és la legislació espanyola, és el seu problema. El que no pot fer cap president d'un govern és fer alguna cosa en contra de la nostra Constitució, ho digui el Financial Times o el Papa de Roma. Vull dir, és claríssim. És a dir, no pot fer una altra cosa perquè ell el que fa és complir amb el seu deure. No? Que hi ha un sistema de finançament millor? Bueno, això fins i tot ho hem demanat des del Partit Popular de Catalunya. Vull dir,
que,
ha...
que també els han dit que no.
Ens han dit que no, de moment. Ara. En un moment, que, en un moment en què... miri, jo el que li recordo que fa dos anys, no sé si són dos anys o tres anys, no vull, el president Mas va dir que l'actual sistema de finançament que havia a Catalunya era el millor de tota la història, era una cosa impressionant, de bo. De repente ara el que era meravellós és un desastre, no? Bueno, aquesta és la veritat, no? Ara, en el moment que l'economia comenci a funcionar, que hi hagi més diners, ja, més, crec que és aquest any a més que s'ha de revisar aquest tema, bueno, és el moment de parlar-ne.
Una mica la línia del que comentava el Joan Maria Claveguera, ell deia, per què el govern central, el govern d'Espanya, el govern del senyor Rajoy no fa un gest cap al govern de Catalunya, però jo dic, aviam, qui s'ha ficat en un problema és el govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, el senyor Artur Mas, no? Poder ara el que està el senyor Mas és intentant buscar una sortida, que li doni alguna sortida. Quina és, quina ha de ser aquesta sortida?
Jo crec que el govern de la Generalitat s'ha ficat en un lío, no sap ben bé com tirar enrere i vol que li solucioni altres el problema on s'han ficat. Aquesta és la pura realitat, no? És a dir, que és tan simple com això.
I quina és la sortida?
Deixa'm fer una petita puntualització per l'afirmació que acabes de fer. Jo crec que és evident que el govern de la Generalitat està en un embolic que té el suport majoritari del Parlament de Catalunya. Això no ho oblidem. La declaració sobiranista té el suport de la majoria de forces parlamentàries del Parlament i en algunes de les votacions fins i tot del Partit Socialista de Catalunya.
Sí,
això és una cosa que hem de tenir en consideració.
Però miri, el que passa és que qualsevol Parlament o qualsevol associació, assemblea política, solament pot decidir sobre el que té competències. El Parlament d'Espanya no té totes les competències. El Parlament d'Espanya demà hi ha el 100% que demanen, no sé, la República i no tenen dret a fer-ho perquè s'ha de modificar la Constitució amb unes majories determinades. Exactament el mateix al Parlament de Catalunya o amb un ajuntament. Cadascú té les competències que té. Si no, pots demanar el que pots demanar. Si no són coses de la teva competència, ja pots dir-ho, però no serveix absolutament, amb tot el respecte, de res.
Vostè veu que el dia 9 de novembre els catalans anirien a votar? La pregunta que se'ns ha plantejat o que va plantejar el senyor Artur Mas el 12 de desembre de l'any passat?
Ja estic convençut que no, perquè és il·legal, perquè a Europa qualsevol cosa il·legal es garrifa d'una forma enorme, i jo estic bastant convençut, vaja, vull creure que el senyor Mas mai farà una cosa que sigui il·legal i que ens posaria al marge ja totalment d'Europa.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana, aquest dissabte, amb el senyor Santiago Fisas, candidat del Partit Popular a Catalunya a les eleccions europees, i en companyia del Manel Manchón, del Joan Maria Claveguera i també del Salvador Guillermo. Fins ara no ha preguntat, ha estat molt callat escoltant a tothom, i ara diu, escolta, vull parlar.
Jo és que volia parlar de l'altre tema, i per tant, com que no volia parlar d'aquest tema, no,
de quin
no
altre
vull participar. L'altre tema és la situació econòmica i la recuperació econòmica que s'ha iniciat actualment.
És que el tema del procés, el tema del procés ho tapa tot,
El monotema sempre, volia posar un altre monotema que jo crec que és important, que és el de la situació econòmica, el de la crisi i el que s'apunta a tots els indicadors, que és aquesta recuperació que està començant, que òbviament no capgirarà la situació que malauradament estem patint, però que necessita un cert recorregut. I en aquest sentit, lligant-ho amb Europa, que és el tema que almenys el convidat d'avui ens pot il·luminar més, no? Fa uns dies, dimecres passat, la Unió Europea va fer un informe, jo diria que un toc dur en quan ha tornat a insistir que tot i els esforços que ha fet la societat catalana i la societat espanyola en el seu conjunt, continuava o exigia que continuessin fins a més. Quan la disciplina s'accedeix, segurament no ajuda, sinó que malmet l'objectiu pel qual s'hi apliquen determinades polítiques de dietes, no? I en aquest sentit, lligàvem al fet d'aquesta dependència, vostès parlen a vegades de directrius, però també de marcs de l'actuació de la política econòmica i de les possibilitats, I per tant, com valora vostè, per exemple, que per un cantó la Unió Europea demani que es baixin les cotitzacions socials i després es critiqui la tarifa plana, que és per ajudar a introduir l'ocupació fixa o permanent a casa nostra amb un cost relativament reduït, i en canvi ho critiqui. Tenim uns tecnòcrates que no són conscients de la realitat política, i no faltaria que també la representació política al Parlament Europeu no només es quedés amb les directives, sinó que pogués participar d'aquests elements que a vegades demanen sacrificis que van molt més enllà del que a mi seria raonable.
Bé, el que han fet ara és una recomanació, no és una obligació, a diferència del que es feia abans.
Afortunadament, perquè sí, hem recuperat la nostra marge de llibertat.
Exacte, abans no teníem aquest marge de llibertat.
Bueno, tant, no, ja no el tindrem, aquest marge de llibertat al 100%.
Podíem estar obligats a fer-ho. Ara no estem obligats a fer-ho. Això és una recomanació que, bueno, nosaltres creiem que hi ha marge, fins i tot per una baixada d'impostos, és a dir, que no es prenen en compte, no, la recuperació econòmica que està tenint el nostre país. Bé, queda amb una recomanació. Jo, per lo que he vist, no, la reacció de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, és a dir, nosaltres creiem que en aquests moments s'han acabat ja aquest procés de retallades, i que el que s'ha de fer és una mica activar una mica més a l'economia, no? I a més, creiem que aquesta política, el que s'ha fet, no? La tarifa plana és una cosa que, vaja, vostè està fomentant, i això ha sigut molt ben rebut per els empresaris i per les empreses. O sigui que la nostra idea és seguir per aquest camí.
Manel.
Sí, jo volia ser una mica provocatiu, és a dir, es presenta com a eurodiputat. Hi ha la sensació, després d'haver escoltat el president Rajoy durant els darrers mesos, que a Espanya ens interessaria que guanyés el senyor Schulz, o que, perquè això ho hem de dir també, aquestes eleccions poden permetre triar el president de la Comissió Europea a través d'una fórmula indirecta que vostè ara acabarà d'explicar. Per què ens pot interessar més el senyor Juncker que el senyor Schulz, o a l'inrevés, com a president de la Comissió Europea, si partim de la premissa de que realment tenen marge de maniobra per fer polítiques diferents a les que s'estan fent ara? I en tot cas, si Europa camina cap a uns eurobons, cap a una fiscalitat comuna, per què ens interessa més Espanya que altres països com per exemple Alemanya, no?
Bé, jo crec que el senyor Juncker, és veritat que té una imatge, no, de duresa o d'austeritat, ha fet moltes declaracions en el sentit de dir ara ha arribat el moment de l'economia productiva. Això ho ha dit, i jo no tinc per què posar-ho en dubte. És a dir, que en aquest sentit no crec que hi hagi massa diferència entre el senyor Juncker i el senyor Schulz. Tenen una política de recuperació econòmica, però evidentment amb cura. És a dir, que no podem tampoc estirar més el braç que la màniga. I s'ha d'anar molt cuidado, però ell ho ha dit moltes vegades, que ni la política social, bueno, això forma part del nostre ADN. Nosaltres som un partit amb una component demòcrata cristiana molt important, i l'economia social del mercat és molt important per nosaltres, i tot el que és aquesta, evidentment, la defensa d'un mercat lliure, però sempre amb una finalitat social, no? I això ho ha repetit ara el senyor Juncker moltes vegades. Jo no veig perquè no ho he de creure, no? Miri, jo vaig estar al Congrés de Dublín, i bueno, fins i tot un partit com a Unió Democràtica va votar amb un gran entusiasme a favor del senyor Juncker.
Però com es passa de ser primer ministre d'un país com Luxemburg, on les empreses paguen molts pocs impostos en comparació, a ser possible president de la Comissió Europea, com és el cas del senyor Juncker, no? Quina credibilitat pot aconseguir de cara als ciutadans europeus?
Miri, jo crec que moltes vegades el càrrec fa la persona. És a dir, que el senyor Juncker el que farà és complir el nostre programa electoral. I el programa electoral nostre està molt clar. Vull dir que podríem dir el mateix al senyor Schulz, que és un partit socialista però que està coaligat amb nosaltres, a la Democràcia Cristiana a Alemanya, no? Podríem dir, aleshores, quina credibilitat té el senyor Schulz si resulta que el seu propi partit està fent unes polítiques determinades? Bé, jo
bueno,
crec...
Ha fet variar les polítiques, precisament.
Bueno, ha fet variar d'una certa manera, però tampoc exageradament, eh? Vull dir que ha sigut, evidentment, és un govern de coalició i està d'acord amb la política d'Alemanya. Per tant, jo crec que són uns discursos que s'ha de veure. Després, el que està molt clar és que la comissió no és una comissió d'un sol color polític, és com ara, és a dir, que cada comissari ve nomenat per la seva nació en funció del color polític del partit que governa el seu estat, i que hi hauran molt previsiblement comissaris populars, comissaris socialistes i comissaris liberals.
O seràs que sigui un o l'altre, un dels dos serà el president de la Comissió Europea. Això pràcticament està, no diria que tancat, però sí garantit, no?
Sí, teòricament
tot
no.
Tot i que la selecció...
Amb alta probabilitat.
Sí, exacte. Probabilitat, teòricament no, perquè és veritat, som nosaltres al Parlament Europeu que haurem d'escollir el president, no? I per tant, home, no es preveu, com tampoc hi ha ara, una majoria absoluta de cap partit, per tant, han d'arribar a acords, no? I això, teòricament, podria afavorir amb un tercer candidat. Clar. Això és possible.
Un tercer candidat que jo no sé si podia estar motivat, a lo millor, per aquestes, podríem dir, noves forces polítiques que podrien entrar al Parlament Europeu dels dos extrems, extrema dreta i extrema esquerra, que sembla ser que, en fi, podien tenir el seu pes específic en la pròxima legislació,
això segur
o
que no.
No,
això no. Segur que no. Jo crec que aquests partits d'extrema dreta, extrema esquerra, euroscèptics, populistes i de
todo pelaje
tindran força, però serà la força del no, perquè fins i tot entre ells no es posaran d'acord, i jo li puc garantir, dintre del que jo puc garantir, que no hi hauran cap pactes amb ells. Una altra cosa és que nosaltres presentem una proposta i que la votin. Bueno, això és evident, però vull dir que no veig ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni els liberals arribar a pactes
amb aquests grups.
Això no ho veig, no? Per tant, jo la impressió que tinc de totes formes és que possiblement pot haver un acord entre el Partit Popular i el Partit Socialista que el candidat que quedi primer serà el president de la comissió i l'altre ho respectarà.
Mm-hmm. Joan Maria.
Sí, abans el Salvador deia que vostè ens podia il·luminar molt sobre Europa. Jo crec que vostè ens pot il·luminar sobre Europa i sobre moltes altres qüestions, perquè pocs polítics com vostè han estat a Europa, a Barcelona, a la Comunitat de Madrid. Per tant, la meva pregunta
és a la Comunitat de Madrid,
com a secretari d'Esports i d'Esports,
sí, no, és evident. Però jo la meva pregunta va amb aquesta pugna entre Madrid i Barcelona pel lideratge econòmic, turístic, i estem vivint una situació en la qual Barcelona està en un auge sorprenent pel que fa a turisme, pel que fa a visitants, a nombre de visitants a l'aeroport de Barcelona, transport de mercaderies també per l'aeroport i pel port de Barcelona. Aquest estiu jo crec que tornem a batre un rècord de creueristes, i això quan ho comparem amb la ciutat de Madrid, veiem que la ciutat de Madrid doncs va a la baixa pel que fa a turisme.
No té mar.
No té mar, és evident, però té altres coses que li han servit durant tot
mai
aquest
temps. Mai n'ha
tingut de mar. Té un ajuntament endeutat, quan el de Barcelona doncs té una situació econòmica...
Que també té coses bones a Madrid, la Veguera, home.
Sí, segur, però això...
Moltes.
Vull preguntar-li al senyor Fises, perquè segur que ens pot il·luminar, tal com deia el Salvador, per què es dona aquesta situació en aquest moment, que Barcelona sembla que estigui emergent i que Madrid, doncs, no dic que estigui caient en un sot, però que està doncs clarament per sota de Barcelona.
Bueno, miri, jo sóc barceloní i evidentment m'estimo moltíssim a la meva ciutat i me n'alegro molt que estigui en una bona situació, no? Jo crec que Barcelona ha fet una cosa molt bé, que ha sabut tenir una imatge de marca, encara que sigui de màrqueting, però de marca. Cosa que això no ho ha fet Madrid.
És a dir, que la marca Barcelona està molt per sobre de la marca Catalunya,
sí.
Si és que existeix.
Sí, també, és evident, no? Perquè això es veu, no? Que quan diuen qualsevol cosa al museu, al MNAC d'Art Nacional de Catalunya, diuen no, que no sigui de Catalunya, que sigui de Barcelona, o almenys que surti Barcelona. La marca Barcelona és una marca potent. Jo vaig ser fins i tot durant un any conseller de turisme de Madrid, no? I això ho veia. Anaves fora i bueno, Barcelona és una ciutat que té una marca, possiblement també són els Jocs Olímpics, és un una mena de modernitat i de classicisme i de, bueno, tenim el mar, que això ajuda també evidentment molt. És cert, Madrid té altres qualitats importants, no? El món de la cultura de Madrid possiblement és més important que el de Barcelona. Bueno, era important a nivell d'exposicions, perquè això es veu, exposicions importants que fan a Madrid i la mateixa exposició fan aquí, doncs té més gent que la visita a Madrid. Hi ha altres, cada ciutat té la seva fisonomia, no? En aquests moments és veritat que la situació de Madrid, sota el punt de vista d'endeutament, és alta, aquesta és la veritat. Crec que, malgrat tot, amb això l'alcaldessa ha fet una bona feina de netejar una mica, no? Aquesta feina de netejar, i ho sé per experiència del que és el govern d'Espanya, no és la més popular moltes vegades, no? No és la que llueix més, però quan et trobes en una situació, doncs, amb un dèficit, esclar, a tothom ens agrada fer moltes coses de lluïment, no? Però bueno, es fa el que es pot.
Això diu poc el senyor del senyor Ruiz Gallardón, eh?
Bueno, el senyor Ruiz Gallardón el que va fer és unes obres impressionants al Manzanares, això és veritat, que això també és un actiu que té Madrid, la recuperació del riu, com un parc urbà de primer nivell, però és veritat que la situació econòmica que va deixant, no, és possiblement la millor.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Cope a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el senyor Santiago Fisas, candidat del Partit Popular de Catalunya a les eleccions d'Europa, en companyia del Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Salvador Guillermo. El Joan Maria Claveguera parlava d'això de la marca Barcelona. Vostè ratificava que Barcelona és una marca molt potent, molt poderosa. Particularment crec que aquesta força de la marca li ve dels Jocs Olímpics del 92, amb un nom propi, per mi important, i perdoni que tregui sobre la taula el nom d'aquesta persona, Joan Antoni Samaranch. Vostè, com a barceloní que és, que ho acaba de dir, barceloní de tota la vida, creu que Barcelona està en deute amb Joan Antoni Samaranch?
És una vergonya el que s'ha fet amb el senyor Samaranch. Jo, personalment, crec que a l'estadi olímpic s'hauria de dir estadi Joan Antoni Samaranch. A més, estava prevista que un carrer important, l'avinguda de l'estadi, es digués Joan Antoni Samaranch. Això no s'ha fet, el PP, el grup municipal ho va demanar, bueno, l'alcalde es va tirar enrere. A mi em sembla vergonyós que els socialistes, que són els que es van aprofitar més dels Jocs Olímpics, perquè jo tinc moltes dubtes que sense els Jocs Olímpics el Pasqual Maragall hagués sigut el que ha sigut, i que no hagin tingut aquesta decència, fins i tot, de reconèixer el que ha fet aquesta personalitat per Barcelona.
Ho diu dolgut el senyor Fisas?
Jo ho dic dolgut perquè em sembla que és una vergonya, ho dic clarament.
S'hauria de rectificar, com?
No ho sé, vull dir, però esclar, jo no sóc el que ho he de fer, ni el grup popular, perquè jo em consta, miri, li puc dir que abans de venir aquí estava, bueno, parlant amb el nostre president del grup, Alberto Fernández, a una altra cosa, i li he comentat això. Dic, dic, això em sembla vergonyós. Diu, mira, què vols que li faci? Tens tota la raó, però l'alcalde Trias es va tirar enrere, no sé, va agafar por, no sé, es va deixar impressionar i va retirar aquesta proposta.
Home, el que és indubtable és que els Jocs Olímpics de Barcelona, jo crec que no hi ha dubte que sense el Joan Antoni Samaranch segurament no haurien vingut mai a la ciutat de Barcelona. No,
I la marca Barcelona, penso jo, que és gràcies als Jocs Olímpics.
Sí, va situar una gran part arreu del món. És així.
Després s'ha sabut mantenir molt bé.
No, s'han fet coses
molt importants. No, però el primer pas...
La gent, tinc una idea, als Jocs Olímpics a l'aeroport arribaven uns 10 milions de passatgers. Avui arriben al voltant de 33 milions de passatgers. Ho dic perquè la gent prengui consciència del canvi espectacular que ha tingut i s'ha beneficiat Barcelona, i aquesta referència de marca va indissociadament al tema dels Jocs Olímpics i de saber aprofitar-lo i d'haver-ho fet bé fet també aquí.
Sí, però mira, si em permets una cosa, jo, els que ja tenim una certa edat, jo de petit no hi havia turistes a Barcelona. Els turistes estaven a Lloret, estaven no sé què, venien a autocar, feien una volta per Barcelona, exacte, anaven a veure la Pedrera, la Sagrada Família, i tornaven. No era una ciutat turística, Barcelona. I de no tenir turistes, és que no tenia gairebé ni cap ni un, s'ha convertit en una meca del turisme.
Escolti, ara els expulsem els turistes, sí, també, sí, perquè escolti, venen, tenim molts turistes coses, i no poden comprar a Barcelona.
Siguin,
se n'han d'anar fora a comprar.
Jo, que vol que li digui, jo amb això estic orgullós perquè sóc barceloní.
No, però escolti,
i
el, que els turistes...
Al Parlament de vegades s'escoltes a l'ascensor, a les assistents, acabo d'arribar de Barcelona al cap de setmana, quina meravella, quina ciutat. Bueno, això em fa goig.
Però escolti, no, també, el, turisme, també el, diumenge la, el diumenge a la tarda, el diumenge al matí, les botigues del Passeig de Gràcia tancades.
Bueno, això no pot ser. Ah, això, això també compte, és un tema que a més ara sembla que el govern espanyol ha demanat que això no, no pot ser, i un cop més aquí els nacionalistes el que diuen, no, jo no faig cas a les lleis. Home, és que això de no fer cas a la llei, solament fas cas a la llei quan et convé i no fas cas a la llei quan no t'agrada. Doncs pues no. A veure, respecto molt el botiguer de Barcelona, és evident que és, però a veure, hem de tenir una mica, sobretot el que és el centre de Barcelona, una mica d'amplitud de mires, no? I crec que això és important, i això és, sí que és una crítica que a mi m'ha arribat més una vegada. Jo, com pot ser que els creuers i tot això arribin aquí i les botigues tancades? Això representaria un increment de facturació per tots i molt important.
De tota manera, això està parcialment solucionat, almenys amb la curta distància. Aquest estiu
s'obriran més diumenges,
s'obriran més diumenges,
sí,
però això... Jo soc partidari de la llibertat horària, però total, no, i sobretot però... quan a la capital de Catalunya, Barcelona, el turisme dona uns fruits que uns rendiments que voldríem que voldríem tenir-los en d'altres aspectes, amb la indústria, amb altres sectors, però si més no tenir-los amb el turisme, que és una font d'ingressos extraordinària en aquests moments.
No, el que no pot ser és que vinguin turistes, estiguin les botigues de Barcelona tancades i hi hagi algú que posi un autocar i els dugui els turistes a 15 o 20 quilòmetres de Barcelona.
Com a bon turista que sóc, no hi ha res més lleig que una ciutat gran amb diumenge amb tot tancat.
Sí,
és que no té res a veure amb aquella ciutat, amb la vida que li dona el comerç, l'activitat comercial de...
I no cal obligar a obrir els comerciants. Qui vulgui obrir, que obri.
Això és important, jo crec que és important. També hi ha un cert tema, sobretot a les Rambles, de seguretat, que em sembla que també és important. Me'n recordo que a mi un dia em van robar la cartera al metro. Al metro.
Sí, però això li pot passar a Roma, sí, sí, també, i li pot passar a Londres.
Això és evident. Però a mi el que em va fer... Bueno, vaig anar a la comissaria, no?, dels Mossos, que està al carrer Ample, o no...
Carrer Nou de la Rambla.
Carrer Nou de la Rambla, no, per allà. Esclar, bueno, jo tenia la facilitat d'estar a casa meva, que vull dir que... Encara que em vaig quedar sense diners a la butxaca, no? Però tots els turistes que estaven allà, que molts estaven fora, a la Costa Brava, aquí i allà, i què fan ells? En quina situació es troben? No?
Sí.
Això és un tema que...
És fumut. Salvador, va, que no em deixa parlar.
No, jo volia... No, afegir una altra cosa, que... Perquè hem parlat que el senyor Fisas ha recorregut diferents àmbits de la política, però és una cosa que millor no és coneguda i que volia insistir. Ell, abans de ser polític, ha sigut empresari, i no són molt habituals empresaris al món de la política, no? I que també fa i permet alguna perspectiva. Creu vostè que els empresaris tenien que estar participant més activament de la política, o els polítics coneixen molt més la casuística havent patit o havent passat per alguna empresa, i més per una empresa que vostè va estar president, si recordo malament, de la Comissió Internacional de Foment fa molts anys, abans de dedicar-se a la política, i per tant que ja s'havien preocupat vostès per tot el tema de la internacionalització de l'economia per buscar la competitivitat.
Sí,
no?
Miri, jo me'n recordo que quan estava Foment una vegada va venir el president Aznar i va dir exactament això. Molts empresaris haurien de dedicar-se una mica a la política, però d'entrada i sortida, és a dir, no per tota la vida. Jo vaig estar molts anys que a mi quan em deien tu ets un polític, jo la meva sensació primera era dir que no. Però jo no em considerava un polític professional. Jo pensava que és veritat que ja
ara no,
un moment
ara ja,
que ja no, anys, no ho vaig dir, perquè ja no pot ser. La veritat que a més és molt honrós, és molt honrós fer política, i per tant, molt bé, jo malgrat tot espero ara tornar al Parlament Europeu i aquest mandat.
Vostè és un polític de la baixa, no?
I plegar, no? Però el que ha dit és veritat. Jo vaig estar a aquesta comissió de comerç internacional i, a més, en aquell moment, precisament, vam fer entre Foment i la Generalitat el COPCA. i estava de conseller de Comerç i Turisme Joaquim Molins i de director general de Comerç l'Artur Mas. I precisament els que vam negociar el COPCA, el Consorci de Promoció Econòmica de Catalunya, va ser pues, el director general de l'època, que ara és el president de la Generalitat, i jo mateix vam estar negociant tot aquest... un consorci, és la paraula, perquè era un consorci mixta, no? Entre Foment i la Generalitat.
Oficines del COPCA, que funcionaven molt bé en aquell temps, eh? Vull dir,
molt bé, eren, molt
eren
bé.
Jo crec que unes representacions exteriors...
Va ser un bon invent, no eren ambaixades.
Va ser un gran invent.
No és com el turisme, turisme d'afavorir veritablement els empresaris. És la idea de la col·laboració público-privada, com sí. era,
no, no, però,
o potser
més,
turisme a Barcelona,
amb una idea molt
clara, és una reina d'èxit.
La promoció de les empreses cap a l'exterior.
Cap a l'exterior, sí, sí. Això ens va fer bé, crec que...
Jo des de l'altra part, eh?
Jo estic orgullós d'haver-ho fet. No?
Des de l'altra part, no com a polític, sinó des de l'altra part.
D'haver contribuït a fer-ho, no?
No, però sí. Gràcies perquè des de l'altra part...
Sí, sí, des de l'altra part, en aquell moment, des de, com a empresari, evidentment. No? Jo, la veritat, és en aquell moment, mai hagués pensat que jo... Bueno, jo em vaig començar a dedicar a la política quan el Franco va morir, a més amb un partit també molt empresarial, que era el Centre Català, amb el Carles Ferrer Salat, el Carles Güell, el Joan Molins, sí. el Mascantit,
jo
era,
Joan,
era una mica del jovenet d'aquest grup, no? I sí, vaig començar a fer política, després, evidentment, jo crec que...
Centre Català, que després va integrar UCD, ho dic perquè la gent...
Exactament,
sí. El Centre Català, no.
Evidentment, ens vam integrar els centristes de Catalunya,
transició,
UCD,
sí.
I jo quan això es va anar una mica al garete, per dir-ho d'alguna manera, vaig dir que, bueno, pues jo me n'anava, perquè... bueno, a mi jo vaig tenir moltes propostes, fins i tot de Convergència, però jo no sóc nacionalista, que vol que li digui, no em sentia còmode. I vaig pensar que el millor era tornar a l'empresa i bueno, no hi ha cap obligació de fer política. No?
Escolti, tornem a la campanya electoral que ha començat fa poques hores. Jo crec que està vostè molt indignat o molt enfadat amb l'eslògan que han triat els socialistes catalans, el PSC, no? Això de canviem Europa, aturem Rajoy.
No estic enfadat,
no
estic
enfadat,
encantat.
Perquè... Jo encantat que em porti la contrària, expliquis. Va.
Sí, home, estic encantat perquè em sembla que és un eslògan que demostra que no tenen programa, que no tenen res de res. Perquè, esclar, si el seu eslògan és aturem amb el Rajoy, quan ells han fet el que han fet, ens han deixat amb 5 milions d'aturats, han congelat les pensions... bueno, han deixat la situació que ens vam trobar amb un deute que van dir que era de 6 milions i era de 9,7 milions d'euros i ara que precisament la cosa comença a funcionar, hem d'aturar el que comença a funcionar i no en recordar-nos lo d'abans, quina barra, vull dir, esclar, i a sobre de tot això em recorda el que han fet sempre, el Doberman, és a dir, aquesta política de vegades diuen que no som nosaltres el partit de la por, els que són el partit de la por són ells,
que és, que a veure, el Partit Socialista jo crec que ha tingut molts eslògans que parlen més dels altres que no de si mateix.
Si tu no vas, ells vienen.
Sí,
vienen,
sí, vienen. Sí, això sempre, no?
Referida...
No, això no és, no és
això
nou.
No és, però jo crec que un partit ha de ser a fer propostes positives, no? No simplement atacar, i a més en aquest cas ja em sembla que, bueno, a mi fins i tot em diverteix, jo crec que ho han encertat i que la gent no la gent se n'adona d'això, i aquesta, malgrat... lamentablement diré, perquè jo crec que a Catalunya, com a tot arreu, també cal un partit socialista fort, estan en la situació en la que hi són.
Malgrat això que deia precisament, i reprenent el que acaba de dir ara, no es veu un cert acostament entre el PP i el PSOE després de les europees per intentar arreglar tot el que té Espanya pendent i enllaçant amb el que s'està fent a Europa i el que segurament es podrà fer, que és un president de la Comissió Europea socialista amb la cancellera Merkel, que és el gran país que domina Europa, o al revés, si fos en el cas del Juncker, no? Això que acaba de dir abans d'aquesta aliança democristiana i socialista, que és la que ha portat a Europa els millors moments de la seva història, no?
Sí, a veure, a Europa és segur que ja hi és aquesta aliança, perquè en el Parlament sortint tampoc ningú tenia majoria absoluta. Nosaltres érem el primer grup polític, a diferència del segon, però sense una majoria absoluta, i per tant, moltes vegades havíem de pactar o bé amb els socialistes, o bé amb els liberals, o bé també amb els tories britànics, o amb tots. Vull dir que, i això possiblement ara encara es produirà més, no? O sigui que aquest tipus de pactes són necessaris, no? I pensem que, bueno, són els partits fundadors d'Europa, més el nostre, perquè si parlem ara del Schuman, del Jean Monnet, de l'Adenauer, del De Gasperi, eren tots demòcrates cristians, que van ser els pares fundadors d'Europa. També hi havia l'ESPAC, que era socialista, vull dir que no. Mm-hmm. Però vaja, la majoria, no? Bueno, per vostè em demana Espanya, doncs, depèn. De moment tenim una majoria absoluta i per tant no cal fer cap aliança, no? Perquè no... Ja nosaltres
no, però no li estic ja preguntant a partir de 2015 quan
no
segurament
a veure què passarà.
Majories.
Bueno, jo espero que
hi haurà molts partits que pujaran, tipus PID, Izquierda
sí.
Unida.
Però miri, sí, ara veiem aquestes enquestes, no? Aquestes enquestes que abans parlàvem, o sigui que no sé, pues sí, semblava que UPyD estava molt alt i no està tant. Ciutadans, l'enquesta del CIS no li dona ni que surten ni un. Bueno, a l'hora de la veritat ja veurem, de vegades hi ha partits aquests que són conjunturals, en un moment determinat i que després bueno, perden el seu moment i no tenen tanta importància.
El que passa que a vegades, senyor Fisas, sembla que estem molt obligats amb Europa, amb les institucions europees, i Europa poc obligats amb nosaltres. Ho dic sobretot pel conflicte de la immigració, el que tenim allà baix, a Ceuta i Melilla, i aquests conflictes que es viuen dia sí, dia també. Europa, el govern mira cap a un altre costat i el problema el tenim nosaltres, i l'hem de reclamar nosaltres, i ells no ens ajuden.
Això és veritat.
Què passa?
No, en aquest sentit, vostè ha reclamat a la Generalitat que retiri la targeta sanitària
sí.
amb alguns immigrants que
sí.
no portin com a mínim 2 anys aquí.
Sí, sí, ho he demanat, és la veritat. O sigui, què vol que li digui? Jo crec que Europa no fa tot el que ha de fer. Hi ha un problema que no solament és d'Espanya, hi ha de tots els països de la Mediterrània, parlem d'Itàlia, Lampedusa, parlem de Malta, parlem de Xipre, parlem de Grècia. És un problema greu i que no podem fer front a aquest problema nosaltres sols i per tant necessitem l'ajuda d'Europa. Precisament hi ha una comissària liberal sueca que no sé si no ho entén bé i no fa...
Escolti, agafin-la i portin-la a Ceuta i Melilla.
Sí, però jo li puc dir,
això és fàcil.
Puc dir que el ministre
la portin al CITE de Melilla
Jorge
i ja està.
Fernández l'ha convidat a anar-hi i no hi ha anat, i l'ha convidat. I
doncs vagin-la a buscar vostè, escolti.
I això ho sé. I després, a veure, miri, jo la immigració legal, la immigració que vingui amb papers, que tingui feina, em sembla perfecte, crec que molt bé. Ara, la immigració il·legal, que vinguin aquí, que s'aprofitin dels serveis socials de tots, d'aquesta manera, home, no, han de demostrar una mica d'arrels, com a mínim, en un lloc determinat. Home, jo quan he dit la targeta sanitària, hi ha el que seria la sanitat bàsica, que sí que això s'ha de donar a tothom, targeta sense targeta, no? Però de vegades el que està succeint ara, que venen tots, família, no família, bueno, doncs crec que no, que aquesta mena de turisme sanitari no ho podem, en el moment en què hi som, de suportar-ho.
Però és que aquesta Espanya ha estat un país que en tema d'immigració en moments determinats ha fet l'efecte crida, és a dir, ha demanat a tothom que vingués i la mateixa administració després ha fletat avions per treure-se'ls de sobre. I estic parlant del Partit Socialista quan ha governat Espanya. Uh-huh. És a dir, hi va haver un moment determinat en una època que aquí va entrar tothom qui va voler uh-huh. i a partir d'un moment que comença la crisi, que s'instal·la i que es destrueixen llocs de treball, que aquesta mateixa administració dona totes les facilitats perquè se'n vagin. Això és tenir una política immigratòria que valgui la pena?
Miri, jo crec que la política migratòria és admetre la gent que necessitem. Aquesta és la veritat. És així, no?
Sí, jo ara... Això suposa un control.
Sí, sí, és clar que suposa un control i una política efectiva. Jo estava llegint, venint abans aquí, Le Monde, i crec que una proposta que ara fa el govern de Hollande és una mena de passaport, com deien, d'experts o de no sé què. És a dir, home, si és un enginyer, és una persona que ens pot aportar no sé què, donem facilitats. Ara, si és una persona que no ens interessa, que vol que li digui, amb tot el respecte, primer feina pels a casa.
Mm-hmm. Escolti, i de cara als pròxims anys, qui continuarà manant a Europa? El Parlament Europeu, la Unió, el govern de la Comissió Europea o la senyora Merkel?
Bueno, quan parlem de la senyora Merkel, primer, la senyora Merkel és la presidenta o la primera ministra, la presidenta del govern més important d'Europa. És evident que el pes d'Alemanya no és el pes de Malta. És a dir, simplement per al pes econòmic i el pes demogràfic, mana més que...
Bueno, ara, ha fet un règim de primavera, la senyora Merkel, eh?
En segon lloc, parlem de la senyora Merkel, però, esclar, la senyora Merkel s'ha associat amb els socialdemòcrates, o sigui que ja no és una senyora Merkel, eh? És gairebé el, no sé, el 80% o el no sé què de tot el Parlament. Vaja, jo el que crec que cada vegada el Parlament Europeu tindrà més poders. Ja es té, i després del Tractat de Lisboa ja tenim pràcticament un poder de colegislació amb el Consell de Ministres, exceptuant els temes de política de defensa i de política exterior, que això és un pas endavant que encara hem de fer.
Molt bé, doncs, senyor Santiago Fisas, moltíssimes gràcies. Ha estat una gran conversa, perquè vostè és un gran conversador, tenir-lo aquest dissabte nosaltres. Moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Queden
moltes gràcies.
13, 14 dies.
I a la COPE cada vegada que em convidin.
Molt bé, doncs, moltíssima sort a aquestes eleccions i aquesta moltes campanya. Gràcies. I ànims, que dies durs. Joan Maria Claveguera, gràcies també. Manel Manchón, Salvador Guillermo, bona tarda a tothom. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Adéu-siau.